Avui no et faig jo l'entrada de la introducció del programa. Avui te la fa l'alcalde d'Alcarràs, Manel Ezquerra, que crec que ha resumit perfectament quines són les carències, quines han estat aquests darrers dies i que ens han conduït a la nostra situació actual.
Cada vegada que necessitem algú de govern i aixequem el telèfon, ens responen. O sigui, estan pendents de que nosaltres els truquem i, la veritat, per aquest sentit, cap queixa. On està el problema, que pot semblar que en algun moment ens sentim sols, és que estem notant que no tenim suficientment estructurat totes les necessitats que hauríem de tenir després de 3 mesos de pandèmia. A què em refereixo? Doncs a un control epidemiològic molt més dimensionat, a tindre més policies per fer complir les normatives, a tindre més sanitaris, a tindre aquests espais que fan falta per a confinament, que nosaltres havíem fet els deures a la zona del Baix Segrià, perquè ja feia 3 mesos que treballàvem per equipar en cas de que vingués una pandèmia en un moment que augmentàvem la població en un 50%, i nosaltres després d'haver fet aquests deures ens trobem amb la situació que únicament tenim els equipaments que hem fet els ajuntaments. I nosaltres els ajuntaments som els últims de la cadena i ens està recaiguent totes les tasques, tot el finançament, encara que ens anuncien que hi haurà ajudes, però el que volem és que aquestes ajudes o aquestes peticions que estem traslladant al govern es formalitzin d'alguna manera, de manera oficial, no? Que quedi clar que nosaltres som els primers que volem treballar colze a colze amb el govern, però necessitem agilitzar respostes i informació, perquè aquesta és una de les reclamacions més importants. Informació en tot moment de la situació, dels casos que tenim a cada municipi i en cas de que hi hagi algun brot, el mateix. Informació, 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 i nosaltres serem els primers en articular les mesures que facin falta, perquè millor coneixedors del territori no hi ha ningú. I els 7 alcaldes del Baix Segrià ahir a la tarda vam tenir una reunió i vam fer unes peticions, ens vam consensuar i estem a l'espera de la resposta del govern. I a partir d'allí posem a disposició del govern de la Generalitat els equipaments municipals que havíem preparat durant aquests mesos.
O sigui, que en ple juliol estem en pandèmia des del febrer, març, a Espanya, al món des del gener. I resulta que a hores d'ara s'adonen que ni s'ha previst res, no s'ha fet res, s'està improvisant i falta d'informació. Això ho venim dient des del mes de març. Ens ho ha resumit perfectament bé l'alcalde d'Alcarràs, Manel Ezquerra, avui, 9 de juliol del 2020. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres informacions te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Estem a dijous, a 9 de juliol del 2020. Són les 12:23 minuts. I seguim confinats a la comarca del Segrià, però tu ens pots escoltar des de la Seu d'Urgell, des de Balaguer, des de Lleida i també des de qualsevol lloc del món, sempre que tinguis connexió a internet, perquè ho pots fer a través de la web cope.es, emissió en directe, tria a l'emissora de Lleida o a través de l'aplicació que et pots descarregar de manera gratuïta al teu mòbil. També te vas a l'emissió en directe i tria l'emissora de Lleida. Sort que això és imparable, la veu que arriba a través de la ràdio. Hi ha manera de confinar-ho, això, eh? 29 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia i anirem a buscar també la darrera hora informativa. Estem vivint amb un neguit a la zona de la comarca del Segrià que no ens la mereixem de cap manera. Amb un neguit constant de ens confinaran, no es confinaran, els grups de WhatsApp suposo que tot rebeu, és que, mira, això és verídica, m'ho envia l'amiga d'una filla d'un que treballa a Salut, l'altra que al supermercat Dia, l'altra que el BBVA de Serós, l'altra que l'Eque, l'altra que... Tots hem rebut aquests missatges, que sí que ens confinaran al domicili demà divendres, a l'acabar la selectivitat. Bueno, pot ser que sí o pot ser que no. Hores d'ara, oficialment, és que no. Hores d'ara. I en parlarem. Perquè ja sabeu que això, la postura oficial canvia d'una hora a l'altra. Eh? O de 10 hores en 10 hores. Però hores d'ara, oficialment, que no. tothom ho diu i hi ha molt rumor, ja ho veurem. Tampoc cal que ens esglaiem. Ara, que el Segrià vivim amb aquest neguit constant és una cosa que no ens mereixem. Igual que no ens mereixem que ens estiguin retornant o cancel·lant actuacions de grups de teatre de Lleida, per exemple, a Andorra o a d'altres llocs, que estiguin cancel·lant reserves de gent de Lleida, és igual si són del Segrià o no, de gent de Lleida, reserves hoteleres, només per ser de Lleida, això tampoc és una cosa que no ens mereixem. I això és una d'aquelles coses que si els polítics fessin les coses com s'han de fer, com s'han de fer, com s'han de fer, i s'ha de fer el que s'ha de fer, però al moment que s'ha de fer, doncs segurament no ens trobaríem en aquesta circumstància o aquesta situació. Tot seguit buscarem aquesta darrera hora, estem a dijous, parlarem també de consells veterinaris i també de salut i de nutrició amb el Christian Didier, i a partir de la una ja saps que tenim les escapades de COPE. Avui estan en directe des de Castelló, la meitat de l'expedició doncs ha sortit de Lleida, a priori com que és tema de treball suposo que no han tingut problemes per arribar allí. Anem a buscar aquesta previsió meteorològica. Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals de núvols mitjans i alts i núvols d'evolució al Pirineu que podrien deixar algun ruixat i tempesta en aquesta segona meitat del dia. No es descarta que puguin ser localment forts i acompanyats de calamarsa. Si parlem de les temperatures, avui pugen lleugerament amb unes màximes previstes de 36 graus a Tàrrega, de 35 a Lleida, capital i Balaguer, de 32 a la Seu d'Urgell i de 27 a Viella. De cara a demà divendres esperem a Lleida cels amb intervals de núvols mitjans i alts i tornaran a créixer al Pirineu núvols d'evolució que deixaran xàfecs i tempestes a la tarda amb la possibilitat que puguin ser localment forts i anar acompanyats de calamarsa. Per últim, les temperatures diurnes baixaran lleugerament demà amb unes màximes que seran de 35 graus a Lleida capital i a Balaguer, de 34 a Tàrrega, de 30 a la Seu d'Urgell i de 24 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Directes a buscar la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Bé, comencem per l'obligatorietat de portar mascareta a l'aire lliure i en espais oberts a partir d'avui dijous, i que l'incompliment de la mesura se sancionarà amb una multa de 100 euros. Això es va anunciar ahir, ha estat publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat, per tant, entra en vigor avui mateix, hores d'ara, has de dur la mascareta. Mira, amb això estic d'acord amb la consellera. I ahir deia que ens hem de posar al cap l'hàbit de que si surto de casa, és igual on vagi, jo em poso la mascareta. I hem d'agafar aquest hàbit. I amb això estic d'acord amb la consellera, les coses com siguin. És un hàbit que hem d'agafar. No hem de començar a pensar, no, és que si vaig un moment a baix, a l'entrada, mira, potser no cal, vaig a casa de la veïna, potser no cal, no, que vaig aquí davant a la botiga. No. A la que creu a la porta de casa, mascareta posada. I fa molta calor, i és incòmode, etc. Mascareta posada. I això ho hem de tenir claríssim. Ara ja ens ho diuen sota pena de multa de 100 euros. Que vaja, que t'hagin de posar aquesta multa és dur, eh? No estem per tirar 100 euros. Per tant, mascareta, la distància, ja ho sabem, la distància física, i evidentment, rentar-se les mans, no tocar les coses, no tocar-se la cara, etc. Per tant, a partir d'ara, d'avui, i sense data de final, ens informen també de cues quilomètriques avui als Alamús, per exemple, per entrar a Lleida. Que sabeu que hi ha aquests controls. Abans d'ahir li va tocar a Torrefarrera, ahir a Alcarràs, a d'altres llocs, hi ha controls, però vaja, són controls que es podien fer de manera molt més àgil. Molt més àgil veient que hi ha doncs, aquestes cues quilomètriques. Tenim un nou focus, un brot, i és en aquest cas a la Portella, amb de moment 6 casos confirmats. És el 15è brot a la comarca del Segrià. És un focus de coronavirus i, a més, han hagut d'anunciar que les piscines municipals no obriran fins a nova ordre. Això és a la Portella, però vaja, tenim els altres actius. El que sí que tenim és una divisió d'opinions i una guerra de a qui li hem de donar la culpa. I això és un problema. Quan hauríem estat tots treballant per buscar remei i després, quan estiguem ja tots bé, salvats i tranquils, el qui vulgui ja s'esbarallarà per a veure qui tenia la culpa, ho estem fent ara. sense tenir una solució. I és que la consellera de Salut, Alba Vergés, no va descartar ahir la possibilitat de decretar un confinament domiciliari al Segrià. Tampoc el va tampoc ho va descartar la delegada del departament a Lleida, Divina Farreny. Diu, no es pot descartar res. Bueno, no es pot descartar res. Això i no dir res és el mateix. Però, bueno, de moment, sabeu allò de... Ens van donant informació que si tu la vas agafant i després la uneixes, acaba tenint sentit? Per la seva part, el delegat de la Generalitat a Lleida, Ramon Farrer, ahir va dir que... Això ho va dir ahir, eh? Avui no està sobre la taula el tancament domiciliari després de la selectivitat. Va afegir que havia rebut ell també aquests missatges a través de WhatsApp i que no hi ha cap pretensió que se decreti el confinament domiciliari. No obstant, va dir que el tancament perimetral tampoc estava previst uns dies abans, unes hores abans, i al final es va acabar fent. Ull amb aquesta declaració, eh? Perquè aquí el que diu és... Mira, no descartem res. No descartem res. I Divina Farreny va afegir uns minuts més tard que les mesures que prenem ara tindran conseqüència d'aquí a 7 o 10 dies. És a dir, el confinament perimetral del Segrià, ja sabem que ens l'haurem de patir durant dues setmanes, mínim. Si decreten un confinament, ja sigui total, parcial o jo que sé, el que sigui, ja... Ja sabeu que com a mínim 7-10 dies, això vol dir, a la pràctica, unes 2 setmanes. Perquè la gracieta aquella de passar de fase 2 a fase 3 i fora de fase amb 3 dies va anar fatal a Lleida. Fatal. Recordo que el dijous de la setmana que s'acabava l'estat d'alarma espanyol, que s'acabava un diumenge 21 de juny, aquell dijous, dia 18, Lleida passava a fase 2. El 19, el divendres, passàvem a fase 3. I el dia 22, dilluns, passàvem a la fase de la represa. O sigui que en 4 dies vam saltar 2 fases de cop. I si, com Salut diu, el que sembrem ara ho recollim al cap de 10-15 dies, si mireu el calendari veureu que del 22... El 6, que va ser aquest dilluns, van 2 setmanes. O sigui, que ull que el que estem recollint ara ve d'allí, del dia previ de la revetlla de Sant Joan, de just quan se va acabar l'estat d'alarma, de just quan aquí vam saltar de fases... Saltàvem a fase per dia, aquí a Lleida. Tot ve d'allí, eh? Tot ve d'allí. I hores d'ara, si tancaran o no... Si ens tancaran o no a casa, hores d'ara està a l'aire. No hi ha res oficial, eh? Ja ho sé que tots rebem molts missatges, oficialment no hi ha res. A Bellvís han hagut de tancar el casal d'estiu, perquè ja ha donat positiu un dels monitors. I, per tant, de moment han hagut de tancar-ho. També l'Ajuntament ha decidit tancar, per recomanació de les autoritats mèdiques, les piscines i la zona esportiva, de manera preventiva, com a mínima, una setmana, com a mínim. Per tant, es prenen per seguretat, però sí que el casal s'ha hagut de tancar per positiu d'un dels monitors. I a tot això, ja sabeu que un advocat ha presentat un escrit en el que creu que s'ha de recórrer el tancament perimetral del Segrià, que legalment no és legal fer-ho, que no s'havia de fer, que hi havia d'altres maneres per fer d'altres històries. A tot això s'hi uneix avui la síndica de Lleida, que considera el confinament del Segrià injustificat i que vulnera la llibertat de circulació. Dora Padial ha enviat una queixa al síndic de Greuges de Catalunya i als grups municipals de la Paeria, argumentant, i això és el més greu, i això ens n'adonem tots, que no, la Generalitat no està fent absolutament res per parar els contagis dins de la comarca.
Que tancar la ciutat de Lleida en aquests moments és el pitjor que li pot passar. Tancar indiscriminadament a la gent que la major part de nosaltres estem sants i sense fer test, sense altres mesures de suport a la ciutadania lleidatana, això és intolerable. Si això és tot el que pensa fer la Generalitat de Catalunya amb Lleida, molt malament. I aquí hi ha una síndica que l'únic que pot fer és queixar-se al síndic de Greuges de Catalunya perquè és el competent autonòmicament.
Jo crec que ho he explicat claríssimament. És a dir, a mi, si tanquen la comarca, però dins es comencen a fer tests massius i aïllar gent i aïllar gent i arreglar-ho això amb 2 setmanes, si vols, jo crec que signem tots. Però és que aquí han tancat la comarca, no s'està fent res, perquè al final s'està ingressant a la gent que ja té símptomes i intenten buscar aquell brot i fer PCRs i ja està, no s'està fent res més per tallar la propagació. Recordo que Simón ja ens va dir que hem entrat en propagació comunitària, la de asimptomàtics, que són la majoria, per desgràcia, i que aquesta és difícilment controlable. Salut ahir va dir que no té prou personal, que ja se li ha escapat de les mans, que no està podent controlar tots els brots. Això ho va dir Salut ahir. I aquesta és la realitat. La Generalitat de moment ha tancat la comarca i la sensació com a lleidatà és que ui, ens estan tancant, no sigui cas que infectem els de fora i aquí dins ja ens ho farem. Aquesta és la sensació de molts lleidatans i lleidatanes hores d'ara. I repeteixo, ni ens mereixem això, ni ens mereixem viure amb el neguit de si ens confinaran demà o no, o dissabte, o quan els hi vingui de gust. No ens ho mereixem, això. No ens ho mereixem. Fa falta moltíssima més transparència i informació, els brots, on són, quants n'hi ha. És que si hi ha un brot en un lloc, necessito saber-ho per no anar-hi, per exemple. Crec que ens la mereixem, aquesta informació. A tot això, ja sabeu que s'està criminalitzant tot el sector de la pagesia, temporers, etc etc. La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, reclama deixar de criminalitzar la pagesia perquè la immensa majoria compleix els protocols. La consellera demana a l'Estat regularitzar permisos de treball per a migrants que treballen a la fruita. No sé jo si això ajudaria gaire ara a que hi hagi més o menys positius. La UGT també demana no criminalitzar els treballadors del camp i exigeix responsabilitats a empreses i administració. El sindicat insta el govern a fer complir la llei a totes les empreses del sector per evitar brots de la Covid-19. A tot això, el vicepresident del govern, Pere Aragonès, advoca per actuar amb contundència contra els empresaris agrícoles que ho fan malament amb els temporers. El vicepresident garanteix que es continuarà actuant amb inspeccions de treball en la campanya de la recollida de la fruita, que recordo que hi havia queixes perquè fins ara ho feia això la Guàrdia Civil, no pas els Mossos d'Esquadra. Ara diu que sí que en faran més. Ara diu. I Fruita amb Justícia Social reclama inspeccions en empreses fruiteres per evitar vulneracions de drets socials i laborals. Estem al juliol, eh? La plataforma acusa Afrucat i l'administració de la situació a la qual s'ha arribat al Segrià. Com veieu, foc creuat. Si et trobes al mig, abaixa el cap. Foc creuat ja sense problema. El problema d'això és que el Segrià segueix tancat, seguim amb contagis, seguim amb transmissió comunitària i sanitàriament no s'està fent res. Ens han tancat, no sigui cas que infectem a la gent de fora, i aquí ens enviem les culpes d'uns als altres, i ja està. No s'està fent absolutament res. Res de res. Vinga, va, fem una pausa i anem directes a parlar dels consells veterinaris.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I tota aquesta temporada hem tingut els consells veterinaris, que era una demanda que teníem des de feia temps i que ens va costar trobar el centre veterinari exacte, el bo, el que, escolta, jo, si tingués una mascota, em donarien tota la confiança. I han estat Anadon Veterinaris, que ens han acompanyat des del mes de setembre, passant per pandèmies i per tot el que hem hagut de passar aquesta temporada fins a arribar avui, que aquesta setmana posem punt i final a aquesta temporada de ràdio. Ja sabeu que la setmana vinent seguirem emetent des de Lleida, des de les 12:20 fins a la 1, però ja només a mode d'informatiu i per saber doncs tot el que tingui a veure amb la pandèmia, amb el confinament, etc, etc. Però el que és la temporada radiofònica l'acabem aquesta setmana i, per tant, també hem de dir adeu a l'espai de veterinaris que ens arriben des d'Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, que hi han estat cada dia, hi han estat sempre, fins i tot a l'abril, al març, al maig, amb tot el tema del confinament, allí estaven, perquè ells són veterinaris. A més, et venen tot el tema del menjar, és el supermercat per la teva mascota, també tenen tot el tema dels medicaments, per tant, és la farmàcia de la teva mascota, i per tant, ells han estat oberts sempre. El carrer Segrià número 11, a internet els trobes a anadonvet.com, i després el telèfon. El telèfon, de veritat, és la joia de la corona. 973-266-388, 973-266-388, que et contestaran sempre, 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 365 dies a l'any, 24 hores al dia. Amb horari comercial des de la botiga, i si és un problema veterinari, passen al veterinari que hi hagi en aquell moment, i si és a la nit, un dia festiu, i és una emergència, recalco, urgència veterinària, sempre tens un veterinari que estarà a l'altre costat del telèfon i que t'orientarà. Tu pots solucionar per telèfon, perfecte, i si no, et dirà que hi vagis. I nosaltres hem estat ben acompanyats amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta, primer de tot, voldria saber com ha anat aquesta experiència radiofònica, perquè em sembla que era nou per tu, també.
Sí, molt nou, molt bé, molt contenta, bé. La veritat que molt bé.
Ja et comencen a parar pel carrer, dius que aquesta veu em sona.
La veritat és que m'agrada ajudar la gent.
Bueno,
amb les seves mascotes, així que encantada.
Escolta, avui és darrer dia de la temporada, anem a aprofitar per recordar que fa molt de calor i que els gossos, els gats i d'altres animals de companyia també ho pateixen, eh?
Ho pateixen molt, i recordeu que també amb temps de tanta calor, puces, paparres, se tenen que desparasitar cada mes a les nostres mascotes, els gats i els gossos, sobretot, eh? Que ara, amb aquesta calor, hi ha moltíssimes.
O sigui, el tema de desparasitar, que ja vam dedicar un programa d'això, hem de seguir fent el que fèiem, si és cada mes, cada 3 mesos, és igual.
Exacte.
Que sigui estiu, eh?
Igual, no, més a l'estiu.
O més encara.
Perquè a vegades la pastilla que dura un mes, a l'estiu, igual el dia 20, que està començant a perdre efectivitat, estem passejant el nostre gos i passa pel costat d'un gos que està infestat de puces. Li salta un al damunt i ja té puces, perquè aquella pastilla que li hem donat ja comença a perdre efecte.
Ja.
Llavors, molt, molt, molt de compte amb això, puces i paparres, amb aquest temps hi ha moltes.
Per saber si és de cada mes, si cada 3 mesos, això, anadons veterinaris t'ho diran. Depèn del teu animal, depèn de l'edat, del pes, de la raça, etc. Ells t'ho diran.
Sí, el que li donis, sobretot, és depèn de si li dones pastilles, si és amb pipeta, té una duració o una altra.
Uh-huh. Imma, fa calor, això ja ho
molt
hem dit, ben hidratats igualment, eh? Se'ls ha de,
sí.
Han de tenir aigua a la seva disposició sempre.
Sempre.
I fresca, aigua del dia.
Sí, aigua, si la podem anar canviant durant el dia, si tenim que marxar de casa moltes hores, en comptes de deixar un, deixem dos o tres d'aigua, perquè no se sap mai que fem tard, el que pugui passar, que sempre estem tranquils que el nostre animal té aigua.
Ells ja regulen, eh? O sigui, nosaltres els deixem aigua a la seva disposició i ells ja veuen quan tenen set i quan ho necessiten. Això, cap problema. Si ens els enduiem, que no els oblidem mai el cotxe, eh?
Exacte, això sobretot. I ara, si la nostra mascota és un gos, si podem passejar-lo a hores que no siguin les que el calor està més fort.
És que no ens va bé ni a nosaltres, o sigui que...
No, exactament,
és que
no ens va bé.
De 11, 12 a 4 o 5 de la tarda ho hauríem d'evitar tots.
Sí,
tots.
Si podem a primera hora del matí o a última de la nit, millor. I, a més, si no ens queda una altra solució que treure'l a les 3 de la tarda, perquè pel nostre horari no podem, a una altra hora, per l'ombra, sempre amb aigua al damunt...
I potser una mica més cura, aquell.
Sí, i amb aigua.
I amb aigua.
i amb aigua que sempre pugui veure l'animal en qualsevol moment, tinguem aigua que pugui veure, val? Ja venen, ja, bueno, venem aquí a la botiga que és per emportar, diguéssim, i es fa, és com una ampolleta d'aigua que es treu la part del darrere i es queda com un plat, diguéssim.
Ah, val, correcte, correcte. Saps? Ho fiques allí, veuen i marxes i ja està.
Sobretot sempre aigua. Els gossos que estan a xalets, que estan fora, tenim que deixar-los sempre un puesto amb ombra. Una caseta, no sé, un puesto que puguin estar a l'ombra.
I aigua, i aigua.
Sempre,
vale,
aigua sempre.
Ara hem parlat de la part hídrica, per entendre'ns, de la part líquida de l'assumpte. Ara anem al menjar, ara anem al menjar. I per molta calor que faci, no us penseu que requereixen més menjar les nostres mascotes, eh?
No, al contrari. Saps que nosaltres diem, ui, a l'estiu ens ve més de gust amb amanides i...
Sí.
I mengem menys, a vegades, els humans,
sí,
a l'estiu. Ells, no. Amb ells no funciona. Tenen molta set, sí, és veritat. I beuen molt, sí, és veritat. Però la gana no els marxi.
No els marxi. Però no és convenient que ara que no sabem si ens confinaran o no, tota aquesta història, que el tema del menjar... El veterinari ens ho dirà, no? Escolta, quant pinso de menjar i de quin tipus al dia? I prou.
La quantitat que li toque.
Clar.
I després, hi ha vegades que combinem llauna i combinem llauna i pinso,
clar,
val?
Però la quantitat que ens diguin.
Exacte, no perquè li donem llauna, tenim que donar-li la mateixa quantitat de pinso, donant-li llauna. S'ha de treure una mica de pinso perquè compensi amb la llauna que li donarem, o al contrari, és igual. O disminuir la quantitat de llauna per donar-li més pinso.
Això amb gossos
no
i amb gats, eh?
Molt.
Amb gossos i amb gats, amb tot. I
sí,
si el gos ens fa cara de pena, tampoc, eh?
Sí, les magdalenes li agraden molt, però millor que no. Sí, fan molta cara de pena quan oloren les magdalenes al matí, els croissants i aquestes cosetes, però no és bon ni per natres, imagineu-vos, clar, per ells.
Seriós és un moment, 30 segons de seriositat. Us estan arribant gossos i gats amb colesterol, amb sobrepès... amb problemes de circulació, amb problemes de tensió... vull dir que, a veure, ho diem de broma i ens en riem, però que no, és un problema de salut greu, eh?
Sí, amb sobrepès ens arriben molt. I els genolls, claro, el sobrepès, l'artrosi, tot això no convé gaire.
No, no, i tot el tema ser cardiovascular també,
tot,
al final,
per tot, sí,
el primer dia no tindrà problemes, però al cap d'uns mesos potser sí. I ara, i el tema respiratori, ara l'estiu, que és molt important, s'ofeguen també, eh?
Però encara que siguin cadells, encara que siguin cadells, que sembla que siguin molt monos perquè estan gorditos, no.
No, no.
No, no, no és així.
Han d'estar al seu pes, i de veritat, que doneu-li el menjar que us ha dit el veterinari, que no l'esteu matant de gana, per molta cara de pena que faci, i
exacte,
evitem donar-li el que mengem nosaltres, que això també ja ho vam explicar, ni medicar-los amb els nostres medicaments, eh?
Sí, sobretot, això també, recordem-ho.
Estem fent com
que...
un resum de l'any.
Sí, recordem-ho que no tenim que medicar-los perquè a nosaltres ens va bé una medicació, amb ell li ha d'anar. No, no és així, truqueu sempre, sempre abans de donar-li algo nostre.
973-266-388, és que Anadon Veterinaris t'ho posa facilíssim, 973-266-388, que et contesten sempre. Ja sabeu que si és a la nit o dia festiu també et contestaran, però home, llavors anem a vigilar que sigui una urgència, que sigui una emergència, si no, doncs ens esperem amb horari comercial i ja està. Però escolta, la setmana passada parlàvem d'un cop de calor, és una situació greu, s'ha de trucar al veterinari,
claro,
segur,
sí,
eh? 973-266-388, eh?
Sí, això sí que és una emergència.
Molt bé. Doncs escolta, Imma Sabaté, mira, et diré que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment.
A més, ets una persona que se nota tant que gaudeixes de la teva feina.
Sí,
que ho transmets. I això és una cosa que jo crec que els oients els hi ha arribat a tothom, això, eh?
Gràcies. Sí, m'agrada molt.
És així, eh? On la trobeu, l'Aima? Doncs al carrer Segrià número 11. Suposo que estarà fent vacances de manera alternada, però vaja, que Anadon Veterinaris no tanquen, eh? Carrer Segrià
no
número 11. I
no
a internet
tanquen, no.
anadonvet.com i al 973-266-388. Imma Sabaté, buscarem renovar la vostra col·laboració per la temporada vinent. Crec que molta gent té mascotes a casa i molta gent ha tret consells molt valuosos aquesta temporada.
Molt bé.
Escolta,
aquesta és la idea.
Cuida't molt i que passeu bon estiu, a la mesura
gràcies
del possible.
Igualment.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Té problemes amb els bancs? Inversions del Banc Popular? Clàusules hipotecàries i bancàries abusives? A Codós Consultors i Gonzalo Abogados li podem donar una solució.
Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal que l'alliberi dels seus deutes. Experiència i qualitat al seu servei.
Codós Consultors i Gonzalo Abogados, a Balaguer, Lleida, Blondel 11 i també el passeig de Ronda 55. Telèfons 973 45 0555 i 973 27 27 99.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Amb 10 minuts que ens plantarem a la 1 de la tarda i tota aquesta temporada també ja saps que hem tingut amb nosaltres el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Hem parlat de salut i de nutrició tots els dijous. Cristian, què tal? Buenos días.
Ricardo, buen día, ¿cómo estás?
Bueno, oye, yo sé que te mueves mucho, ¿estás dentro del Segrià ahora mismo?
Sí, ahora mismo sí.
Vale, o sea, de momento por faena te han dejado entrar, ¿eh? Y salir
sí,
también.
Exacto, sí, sí. Bueno, al salir hoy veremos. Sí. Hoy tengo que salir, o sea,
a ver cómo está la historia. En fin, bueno, eso es la actualidad, pero hemos completado otra temporada hablando de que la nutrición está íntimamente ligada con la salud y que lo debemos de cuidar mucho, lo que comemos.
Desde luego, ¿no? Y mucho más ahora que la salud... cuesta cuidarla, ¿no? Porque una de las cosas que se plantean con esta situación actual es no enfermar,
sí.
Pero no se plantea muchísimas veces es mejorar la salud. Son dos cosas muy diferentes. No sé si te lo has planteado alguna vez, Ricardo.
Claro, es diferente. Pero, es diferente. Una cosa es no enfermar y la otra es mejorar.
Mejorar, mirar. Para modo de información y a pequeña escala, y seguramente no es un dato estadístico claro, pero yo me he encontrado después de todo el confinamiento, ¿no? Una gran importante subida de personas con diabetes, con sobrepeso, problemas de movilidad, sobre todo personas mayores, porque al estar en casa,
claro,
hemos evitado que se nos enfermen del virus, pero no se ha cuidado la salud. Uh-huh. Entonces, pues bueno, con que la alimentación no ha estado del todo bien trabajada, no está bien cuidada, hemos empeorado muchísimas otras cuestiones, ¿no? Personas que veía yo en enero, en febrero y en marzo, pues llegar aquí, hoy este mes me han llegado pues en silla de ruedas, con un bastón y muy poquito a poco, porque la movilidad se ha visto muy reducida, ¿no? Y porque se ha acartonado todo.
Claro.
Entonces, este es uno de los consejos que quiero hablar hoy de cara al verano, ¿no? Y de cara a la situación que se está presentando.
Claro, tenemos el verano ahí, en otras circunstancias hablaríamos de que cuidado con los cócteles, cuidado con los helados y tal. Bueno, este año no sé si habrá mucho helado o mucho cóctel, pero es verdad que el verano tendemos a descontrolar un poco la faena que a veces hacemos en primavera para llegar bien al verano.
Exacto, ¿no? Y lo que pasa que, pues es eso, ¿no? De este verano es un momento muy importante, porque esta situación de la vida que nos lleva a estar de esta manera, ¿no? Es un muy buen momento para cuidar la salud, ¿no?
Claro.
Para qué cosas puedo hacer en el verano que me van a aumentar mi calidad de salud.
Venga, va, que apunto, dime.
Vale, apunta, empieza. Y voy a empezar por el que lo que peor se lleva en verano, y es la hidratación, ¿no? Sobre todo de cara a personas mayores. Porque hay menos sensibilidad para la sed, bebemos menos, y entonces me gustaría hablar de un par de recetas que van muy bien para aumentar la hidratación en verano, ¿vale? Los gazpachos es una idea genial para la hidratación, ¿vale? Y entonces podemos introducir recetas un poquito más atractivas que no el clásico gazpacho, que está también riquísimo. Es una muy buena fuente de hidratación el gazpacho, ¿no?
Uh-huh.
Entonces podemos hacer un gazpacho con frutas, ¿no? Por ejemplo, un gazpacho con melocotones, que ahora están, o con nectarinas, queda estupendo. No sé si lo has probado alguna vez.
No, he probado el de sandía y me gustó muchísimo. Y me gustó mucho.
Está muy bueno. Pero a un gazpacho con una fruta, con fruta y con una fruta rica en agua, aumentamos bastante la hidratación, ¿no? Entonces, apuntaros, los gazpachos con fruta, bastante importante. Luego, los helados caseros. Muy buena fuente también de hidratación y de refrescar, ¿no? Y aumentas el volumen de tan y un poco azucarados, ¿no? Lo más clásico, lo más fácil es coger una fruta sin la piel, poner unas gotas de limón y envolver en un papel de film y congelar durante unas 3 o 4 horas.
Ah, así, ¿vale? A pelo, ya está.
A pelo. Tú la congelas la fruta. Normalmente el plátano es el que mejor queda, pero realmente puedes hacer cualquier fruta, una fruta más dulzona, ¿no? Los kiwis no quedan tan bien en un helado, pero por ejemplo, pues un melocotón o una nectarina, unos paraguayos, manzana mismo, pera.
O sea, le sacamos la piel, lo envolvemos en papel, en plástico de film.
De limón para que no se os oxide, lo envolvéis en papel de film y los ponéis en el congelador.
Y vale, ya está.
Entonces, cuando ya está congelado, cuando pasan unas 3 o 4 horas, lo retiras, lo pones en un turmix y pones un chorrito de leche. ¿Vale? Puede ser leche vegetal, que también queda muy rico. Por ejemplo, si pones una leche de coco, queda muy bueno. Pero no puede ser mucha leche, porque la idea es que quede una crema.
Claro.
Si le pones mucha leche, entonces te quedará un batido como granizado. También claro. Está muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, un poquito. Vas probando. Si ves que te queda muy denso, pones un poquito más, ¿no? Luego esto lo pones también en una tarrina, si quieres, y lo puedes volver a congelar y guardar un poco. Haces un poco más de helado.
Bueno, aquí cada cual ya que se lo haga al gusto. Más líquido, menos líquido. Poner 3 o 4 frutas y vais probando.
Y vas probando.
Claro.
Y para los niños la hidratación va súper bien ahí. Antes de recurrir a un pueblo rico en azúcar y así,
podemos
probar esta opción, ¿no? Y luego todas las aguas con algo, ¿no?, que llamamos, ¿vale? Sí. Mira, podéis comprar en el súper una rama de canela, y ponerla dentro de un litro de agua. Y la dejáis allí y vais bebiendo. Cuando se os acabe el agua, volvéis a rellenar el agua con la misma rama de canela. Cambia muchísimo el sabor y además la canela bastante bien, entra bastante rico, ¿vale? Puedes añadir cualquier tipo de fruta al agua, ¿no? Los frutos rojos congelados, que muchos supermercados tienen una bolsa con fruto rojo congelado, ponéis un puñado dentro de 2 litros de agua y entonces aquellos lo beben los niños y cualquier persona adulta muchísimo mejor que el agua sola.
¿Y eso lo podemos volver a rellenar de agua otra vez a la nevera? ¿Y dura? ¿Cuántas veces lo podemos hacer?
Yo es que sabes qué pasa, que me la voy comiendo. Entonces, y cuando ya veo que no hay nada, entonces tengo que poner más fruta, pero puedes hacerla 2-3 veces, queda bastante bien.
Muy bien.
¿Vale? Lo más clásico, que es el limón, pepino dentro del agua, queda muy rico. Ajá. ¿Vale?
Lo del limón, yo me cojo un limón entero, lo parto en rodajas con piel y todo, lo pongo dentro de una botella y me dura una semana, ¿eh? Pero lo relleno 2 o 3 o 4 veces cada día.
Sí.
Es aquello de sacar, que tenga un poco de gusto y ya está.
Rompes un poco el sabor y favorece. Si tú aumentas la hidratación, sobre todo de cara al verano, estás cuidando tu salud, estás mejorando la salud. ¿Vale?
Estamos hablando de entre 1,8 o 2 litros y medio, como mucho, que tampoco la gente se pase, que el otro día leía un artículo de gente que muere por beber demasiada agua. Hablamos de 5 o 6 litros al día, o sea, ya es un problema porque te baja el sodio y te desestabiliza todo. A ver, dentro de la mesura, pero 2 litros, por supuesto, ¿eh?
No es una generalidad de lo que pasa con el agua, pero
no, por cierto.
Lo que sí es una generalidad es que se bebe poco.
Venga, va, la última, que nos quedamos sin tiempo.
Muy bien, vale. Y entonces, ¿cómo cuidamos más la salud de cara ahora que tenemos que estar un poco más en casa y tal, ¿no? Tenemos que aprovechar para aumentar la cantidad de fibra. ¿Por qué? Porque hemos visto que con este confinamiento ha aumentado el estreñimiento, Ricardo. Uh-huh. Las personas, al haber menos movilidad del intestino, se queda más parado.
Uh-huh.
Entonces, aparece más la hemorroide, aparece más el sangrado a nivel anal, y esto es una problemática importante de salud. Hay que aumentar la fibra. Entonces, tenéis que aumentar los alimentos, cereales integrales, aumentar 2 a 3 piezas de fruta al día. No me vale con que os comáis una fruta a la semana. Aumentar las verduras y aumentar las legumbres y aumentar los frutos secos.
Vale.
Esto ya sé que lo hemos dicho otras veces, pero es que es necesario repetirlo.
Sí, no está de más.
Esos 5 grupos de alimento. Frutos secos, legumbre, verduras, frutas y los cereales integrales.
Muy bien. Cristian Didier, oye, que ha sido un placer, ¿eh?, volver a compartir contigo temas de salud y de nutrición toda esta temporada. Ya casi que te renuevo el contrato para el año que viene, ¿eh?
Gracias, Ricardo.
Vale.
Ya me lo pasarás bien el contrato.
Oye, sí, yo te lo pasaré bien y te lo lees. Oye, ahora fuera bromas, oye, cuídate mucho y que tengas buen verano, como sea, pero que tengas buen verano.
Sí, muchas gracias, Ricardo. Igualmente, un abrazo a todos.
I nosaltres ja ens n'anem directes a buscar les senyals horàries. Arribarem a la una, darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE, i després arriba el David Velasco amb les escapades de COPE. Avui els tinc a Castelló. A veure què ens expliquen des de Castelló, però moltes, moltes activitats de cara al teu temps de lleure. De moment, sense comunicat de salut, hores d'ara. Per tant, no sabem ni positius ni si alguna cosa ha canviat a la demarcació de Lleida.